Aquesta sintonia és una invitació a gaudir del cap de setmana, que el podem gaudir de moltes maneres, però el que fem aquesta hora del matí des del Faves Comptades és oferir-vos algunes d'aquestes opcions, ja sigui a través de la gran pantalla o des del sofà de casa veient la televisió. Ens acompanya l'Alba Triador, la Sara Vella, l'equip del Faves, i el que farem serà parlar d'estrenes i saber quines són les recomanacions de la Sara.
Perquè són una incògnita, no la sap ningú.
No,
la Sara ens fa sorpresa ara.
És que no és massa convencional, la Sara.
No. Home, intento buscar coses que no conegueu, perquè si no...
No, és que són recomanacions Sara Vella.
Sí, sí, sí. Sara Vella amb segell de qualitat Film Affinity, no ens en oblidem.
Això. Tampoc us passo cap qualsevol cosa.
No. S'ha un filtre, però... Molt bé, doncs Alba, anem a les estrenes?
Doncs mira, estem de trios. Últimament tres estrenes a la cartellera Sant Cugatenca. Aquesta setmana doncs, també en tenim tres. Dues les podem veure a les dues sales. Són Lilo i Stitch i Missió Impossible Sentència Final. I el cinema Sant Cugat, a més, també emetran una pel·lícula més de cinema d'autor, que és Los Tortuga. Comencem per allò més mainstream, per al públic familiar, dirigit a infants, que és Lilo i Stitch. Us sona?
Sí.
Sí, sona, però jo, com deia, els desconec.
Vinga, doncs aquesta és la primera estrena que us portem. És una revisió d'un dels clàssics més entranyables de l'animació dels anys 2000. És Lilo i Stitch, que retornen als cinemes amb això que els agrada fer aquesta gent de Disney, que és fer aquests live action, que és com portar una mica amb actors i, bueno, i animació a aquelles pel·lícules que abans havien fet amb dibuixos animats, doncs com han fet amb Aladdin, amb el Rei Lleó i etc. El film compta amb un repartiment destacat, hi ha en Chris Sanders, hi ha la Courtney Vivans, hi ha en Jack Galifianakis, i aquesta nova versió busca mantenir l'esperit de la pel·lícula original, però clar, amb allò de revisar una mica i posar la mirada actual, que dels 2000 ara, doncs afortunadament algunes coses han canviat. Això sí, doncs segueix posant l'èmfasi en valors com la família escollida, que no vol dir la que et toca, l'empatia i també el dol a la infància, que és el que ha de viure la Lilo i la seva germana, no? Amb aquesta reinterpretació, que forma part de la línia de Disney de portar el format a carn i ossos, per dir-nos de grans històries animades, una fórmula que ja ha tingut èxit amb les pel·lícules que han fet anteriorment i que hem esmentat. Si us sembla, sentim una mica quina veu tenen aquesta Lilo i aquest Stitch.
Hemos capturado a un peligroso experimento. ¿Dónde está?
Ha escapado.
Está buscando una nave patrulla.
Acaba de coger la roja.
¿Qué abominable planeta tienes en el punto de mira?
¡Una estrella fugaz!
Necesito un amigo. Un mejor amigo.
¿Qué es eso?
És l'Stitch, aquest millor amic que buscava la Lilo. Marxem a on? Què us semblaria marxar a Hawaii?
Home, és un escenari que dona joc, no?
Sí, no?
Sí, tant.
Doncs marxem cap a Hawaii, on la Lilo, aquesta nena que sentíem, és una nena creativa, una nena molt independent, viu amb la seva germana gran, la Nani, i després de perdre els seus pares... Què han de fer, doncs? Elles lluiten per mantenir-se unides perquè hi ha l'amenaça dels serveis socials per separar-les, les dues germanes que únicament es tenen la una a les altres, que estan passant per unes dificultats econòmiques i aquest dol que han de superar, que han de viure i que han de gestionar, doncs, sent dues criatures. Però tot canvia amb aquest desig de la Lilo de necessitar un millor amic amb l'entrada a escena de l'Stitch. L'Stitch és un extraterrestre que està dissenyada per destruir, bàsicament, però acabarà descobrint que al costat de la Lilo el significat de paraules com amor, de la família, de la pertinença, i al final és una història doncs, que combina l'humor, perquè és divertida, perquè és una pel·lícula infantil, però també molta tendresa, no?, per veure la relació d'aquest extraterrestre amb aquesta nena que el que vol és amistat i amor.
Es nota que arriba l'estiu, eh?
Podria ser Nadal, també, no?
També Nadal, sí. És que són pel·lícules pròpies d'aquestes èpoques.
Suposo que la posen més cap a l'estiu, aquesta.
Època de vacances. I a Hawaii, clar.
Ja hi aniríem,
sí.
Eh?
Sí.
Ja hi aniríem. Mm.
Aviam, clar, jo no conec ningú que hagi anat a Hawaii, però sí que és veritat que quan mires bé, potser, no sé, Costa Brava, Illes Balears, no són tan malament, en realitat, eh?
Home, no, si tenim un tresor a casa que té poc d'envejar fora...
L'únic que està massificat.
Sí, sí, Hawaii em sembla que també, eh?
Hawaii també està massificat, sí. Escolta.
Pobre, van tenir els incendis aquells de Maui, que la gent anava allà de vacances i la gent no podia ni sobreviure perquè van arrasar l'illa. Bé, canviem de pel·lícula, que si no ens enredem. A una que la Sara segur que no li interessa gaire.
Quina? Perquè les tortugues sí.
Missió impossible.
Ah.
Sentència final. És una de les franquícies més esperades de l'any per alguns. En Tom Cruise doncs, torna a posar-se a la pell de l'Ethan Hunt, que és aquesta mítica gent de l'IMF. En aquesta segona part de la saga que tanca la història que es va començar el 2023... Està dirigida per el Christopher McQuarrie, que ja havia dirigit les dues anteriors, i en aquesta pel·li que hi ha, pues, cada vegada més, no? Les pel·lis d'acció, més acció, més perill i més efectes especials, amb un Tom Cruise que, com sempre, vol ser, no vol dobles i es vol posar
això no va dir.
A
és
la pell.
Ell?
Sí. Ell té 60 i pico d'anys, però està decidit
no
a...
Què fa?
A no tenir dobles.
S'entrena.
Sí, està fort, home. L'home fa exercici per fer aquestes escenes de perill. Em sembla que ja amb aquesta s'acaba la saga. Potser també l'edat...
Vols dir que no té un problema de...
D'ego?
De part d'això, que hi ha molta gent que no assimila l'envelliment.
També pot ser.
O sigui, que fer-se gran és com si fos una malaltia i no ho acaben d'entendre.
També està bé voler-se fer gran amb salut i
home,
fent
amb
exercici.
Salut. Si et fots una castanya a aquesta edat, per molt entrenat que estiguis, després la recuperació no és com quan
no
tens 20
mateixa,
anys,
eh?
Clar.
I si de la fas des d'un helicòpter potser no hi ha recuperació.
Encara menys.
De fet, ja es va trencar la cama en una de les últimes gravacions, que fet que va fer endarrerir tot el projecte, perquè clar, estava de baixa. Voleu sentir com sona? A veure si hi ha alguna sorpresa?
Vinga,
no m'ho vull perdre.
Esto no puede ser verdad.
De principio a fin. El acceso a la cámara secreta de la CIA.
Esto que leo es correcto. La bomba del Kremlin.
Para ser justos, la bomba era para matarlo a él.
Gaseó una reunión de seguridad. Fue hace solo dos meses.
Eso explica lo de las esposas, pero no su presencia aquí. Si queremos salvar al mundo del cataclismo... Tenemos que tratar con él, si decide aceptar.
En aquesta entrega final, Ethan Hunt i el seu equip han d'aturar en Gabriel, el seu gran rival, que pretén controlar una intel·ligència artificial, com no, amb el poder de destruir el món. La missió es complicarà, els perills són més grans que mai, però l'Ethan, com sempre, no dubta en arriscar-ho tot per salvar la humanitat. La pel·lícula ha estat aclamada per la seva direcció, per les seqüències d'acció i el compromís de Tom Cruise, que ha destacat el treball de McQuarrie i la seva capacitat per portar la franquícia, diu ell, a un nivell superior. Us hauran de dir els amants de la saga. Jo crec que no n'he vist cap sencera. Per tant,
jo potser he vist alguna. A mi em sona alguna cosa, però no sé dir-te si les he vist totes. No, ni idea.
En tot cas, té els seus fans.
Sí,
sí, clar.
Vinga, passem a l'última estrena, que s'estrena al cinema Sant Cugat. Sara, aquesta sí, aquesta fa...
Que bona pinta,
jo crec
no?
que fa més per tu, és una mica un cinema més d'autor, que aborda més les intimitats de les persones. És Los Tortuga, una pel·lícula que podríem titllar d'íntima, de delicada, una producció catalana, de fet, dirigida per la cineasta Patricia Ortega Funes. Està rodada entre Barcelona i Jaén i està protagonitzada per l'actriu xilena Antonia Zegers i una jove actriu debutant que es diu Elvira Lara. El film es presenta com un relat sobre el dol, sobre les relacions de la família, sobre la resiliència, i ho fa a través de dues generacions de dones marcades per la mateixa pèrdua. Ara us ho explico.
¿Quiénes son?
Tortuga les llamaba.
¿Por qué?
Les decían así a la gente que se iba del pueblo por las mochilas y porque se lo llevaban todo a cuesta. Y era el año 92 y también se lo decían, ¿eh? Julián el Tortuga.
¿Y tu madre te contó cómo se mató mi padre? ¡Adiós, familia!
Hola, linda. ¿Qué tal por Barcelona?
Bien.
Súper bien.
¿Te conté que estoy manejando el taxi de noche?
La història comença amb la mort del Julián i a partir d'aquí la seva dona Deli i la seva filla Anabel s'han d'enfrontar doncs, a una nova realitat que es viurà sense ell. A més del dolor per la pèrdua, la família es veu amenaçada per un desnonament que posa en risc la seva estabilitat econòmica. La pel·lícula ens parla, com dèiem, de dues generacions que viuen el dol d'una manera molt diferent. Mentre la mare s'enfonsa en el silenci, la filla busca maneres d'expressar el seu patiment i trobar-hi sentit. Jo diria que és una mirada honesta a la fragilitat emocional i també a com dues generacions de dones diferents afronten un mateix fet que és la pèrdua amb les eines o no que els han donat al context històric, social i educatiu del seu moment i de què en podem aprendre unes generacions de les altres i com parlar de les emocions i no viure-ho tot d'una manera tan de portes cap endins, tan tancat, doncs ens pot ajudar a processar millor aquests moments complicats de la vida que, malauradament, doncs, tots hi passarem en un moment o un altre.
Està interessant, sí. El tema. Sí.
Tema molt universal, no?
Al final. Sí, totes les famílies, d'una manera o altra, ho deuen viure, no? En certs moments.
Sí, però aquesta diferència de com viure doncs, una mateixa situació en funció de... L'origen també fa molt, perquè depèn d'on vens, doncs es viu d'una manera o una altra, però també fa el tema de l'edat. I és veritat que constatem, de fet ja ho veiem nosaltres mateixes, no? Aquesta diferència entre els nostres avis, com els nostres pares van viure el dol després de perdre els nostres avis i com nosaltres ho vam viure i com viurem la pèrdua dels nostres pares, no? Serà...
Esperem que sigui d'aquí molts anys.
Sí, sí, però és veritat que amb el pas dels anys, doncs, afortunadament hi ha coses que canvien, no? Si no, recordeu aquella imatge que hi havia, doncs, força anys enrere, no? D'aquestes dones que portaven vestides de negre tot un any perquè havien de portar el dol i havia de ser extern, s'havia de visibilitzar aquest dol. O sigui, una
però
dona...
visual, potser d'altra banda no en podíem parlar.
Sí, també, no? Però vull dir que s'havia d'exterioritzar, perquè jo crec que en aquella època segurament una dona no podia deixar de no mostrar aquest dol, perquè si no hauria estat tillada de... Vés a saber què. M'explico?
Sí, tant.
Però vaja, que sí, que està molt bé la idea de la pel·lícula.
M'agradaria veure-la.
Què ens proposa, Sarona?
Doncs mireu, avui porto una sèrie que es diu Self Tape, no sé si n'heu sentit parlar, no és d'actualitat, deu tenir un parell d'anys potser, 6,8 a Film Affinity, que sé que us ho esteu preguntant.
És per arribar al notable aquesta, eh?
Però 6,8 està molt bé per ser una sèrie molt independent i catalana. Està filmint. I les protagonistes, ara potser ja veureu per on va la cosa, són la Joana i la Mireia Vilapuig, que van ser
les
estrelles
germanes
de Polseres Vermelles. Doncs elles, com a guionistes i protagonistes d'aquesta sèrie, Self Tape, de fet, fa referència a la cinta que han d'enviar els actors a les productores quan es volen presentar un càsting. Es fan elles mateixes com un vídeo així i una mica la sèrie gira al voltant d'això.
Una autopresentació.
D'aquest moment de mira que vam ser famoses i tot i així hem de seguir gravant-nos aquestes cintes i enviar-les i aviam si ens truquen o no ens truquen. A mi és un tema que m'interessa molt perquè estic bastant en contra dels nens i nenes actors i actrius, perquè penso que no els hi toca, que no han de tenir una feina, que no han de tenir aquesta responsabilitat.
I també els que fan publicitat?
Jo sí que veig que hi ha una diferència entre una coseta que et tregui, jo què sé, 2 hores a l'any i que no hagis d'estar allà pensant i presentant-te càstings, que no un nen que realment cada setmana l'estiguin enviant a fer proves, l'estiguin... sotmetent a tot això.
Que sí, no, igualment... no et pensis que és tan diferent, el món publicitari, que un cop entres a la roda...
Clar, que estiguin constantment fent càstings em sembla malament.
Estan fent càstings...
Que hi ha una qüestió del dret a la pròpia imatge, no? Quan els teus pares decideixen que t'apunten a un càsting i tu tens, m'invento, càstings de nadons o 3 anys, 5 anys, tu no tens la capacitat per decidir si vols que aquella imatge teva d'infant perduri per sempre o no. Per tant, per mi aquí hi ha un dilema, a part, evidentment, del principal, que és si els nens han de treballar o no han de treballar, sobretot en detriment del que sí que ha de fer un nen, que és jugar, anar a l'escola i altres coses. Hi ha una qüestió que és el dret a la intimitat i a la imatge, que crec que cadascú hauria de decidir si la comparteix, la fa pública o no, i que quan som petits, doncs, possiblement, doncs, evidentment, no tenim ni les eines per decidir-ho. Per tant, no ho sé, és un debat, com a mínim, a tenir en compte.
Sí, doncs és maco, perquè elles, des de l'edat adulta, fan una mica... Bueno, no posen en dubte si havien o no havien de ser estrelles quan eren petites, però sí que mostren la part més amarga del que els hi toca viure ara, que és que, bueno, seguir-te enfrontant al rebuig, com una potser li va millor que l'altra...
Són bessones, oi? O...
No, porten un parell o tres d'anys.
Però s'assemblen bastant.
S'assemblen bastant, sí. De fet, a la sèrie juguen amb que a una li havien de donar un paper i al final li donen l'altre. Bé, trobo que és molt honesta. Elles diuen que hi ha molt de veritat i ho sembla, almenys quan la veus ho sembla. I arran d'aquesta sèrie m'he recordat d'una altra, que no sé si l'haureu vist i que una mica també fa aquesta crítica, en el que s'assemblen és en la crítica una mica a la indústria audiovisual, i és Autodefensa. També molt de l'estil. És la sèrie
és de la
Belén. Belén Barenys i Berta Prieto. També està filmint. Són capítols molt curtets. I elles són dues noies molt joves que mostren una mica com la seva realitat. És comèdia i autoficció. La seva realitat de dues noies de classe mitjana-alta que es poden permetre viure la vida, sortir de festa i vull ser actriu i ja veurem com va la cosa. Els hi va bé, eh? No es pot dir que no.
La Belén Barenys és actriu, és una de les coristes i ballarines de Rigoberta Bandini, va ser la seva cosina, de fet.
Sí, sí, sí. I bé, no sé, crec que sí que hi hagi tantes plataformes, sí que una mica està obrint l'oportunitat, no?, a creadors més joves, a explicar les seves històries, i a mi m'encanta veure-ho, perquè més... com més et vas fent gran, més lluny et sents d'aquesta realitat de més dels joves, i a mi m'agrada veure què està passant.
I que s'expliqui en primera persona, no? No des del director, sobretot, o la directora, doncs, que des dels 40-50 explica què és la joventut, sinó que la gent jove pugui explicar exactament què és el que els hi passa de primera mà, que segurament que és un filtre molt més ajustat a la realitat, o a algunes realitats, evidentment, que no quan es fa des d'altres edats.
Sí, i no ho he fet expressament, però també que siguin en els dos casos dones les que expliquen, les que escriuen els guions i les que expliquen la seva història, també em sembla interessant.
Ja ho tenim?
Sí.
Ho tenim? Val.
Les veureu o què?
Eh?
Les veureu o què?
A Filmin? Jo crec que en principi sí.
Si no m'han xapat la barraca,
pues segurament sí. Que dic que no obriré un meló, però ja en parlarem un altre dia, Maquiavel.
Home, deixa anar.
Maquiavel. Eps, no feu spoilers, que estic a la meitat del tercer.
Jo crec...
El tercer, jo...
Jo també estic amb el tercer.
Jo al principi del segon. Però està molt ben format, no?
Crec que han lliurat un parell més. Crec.
Sembla que n'hi ha algun... Sí, em sembla que n'hi ha 4 o 5. Sí,
només us diré una cosa. Comparat amb Traitors, que està molt emocionant la segona temporada també, he de dir que el que m'agrada més d'aquesta de Maquiavel és que tot és informació. O sigui, les proves són superinteressants perquè uns, no?, han de mentir... O sigui, tota l'estona estan jugant. Tota l'estona.
Sí.
Espero que tingui èxit perquè... No em veu dir que no n'estava tenint
gaire. A mi em falta...
No sé.
A mi em falta explicar una mica millor la dinàmica a l'espectador, pel meu gust. A vegades penso que, que vas aprenent a mesura que vas veient el joc, però necessitaria saber des del principi com s'elimina, qui s'elimina, com podem saber qui és, què passa si descobrim el traïdor... No? Una mica he trobat a faltar això.
És veritat.
A veure
no
si...
No sabem, ja ho sé, com que jo ja ho sé perquè havia vist un altre que és igual, no sóc tan conscient. Però
sent una altra versió, que no hi hagi canvis, no ho sé.
Algun canvi petit segur que hi ha, però és que he vist la prova aquesta de les subhastes, per exemple, és exactament idèntica. O sigui, per tant...
Que deixem el meló obert i ja continuarem parlant. Gràcies, noies.
Gràcies. Adéu.